fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
Rosa María Arrasola, La Barca. La llibertat és el tirant d'una samarreta que du l'altre. És la tecla del portàtil que prem l'altre. És el mòbil de l'altre. Els ulls dels altres. El cor dels altres. Potser hi ha algú que pensa que llibertat és a la mà. La mà que se li escapa i a tu et crema la pell i l'endemà. Llibertat és una barca que t'espera al port de mar i és alçar-se i pronunciar-se, poder escollir a qui estimar. Llibertat és dir la teva, romandre en aquesta gleba on tu hi sents la llibertat. Lliure és haver estat valenta i denunciar la violència que et prohibia fer un sol pas. Rosa María Arrasola, La Barca.
Som Terra, amb Pili García.
Benvinguts i benvingudes al Som Terra. A Catalunya, la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat s'enmarca en els principis del Conveni per a la Diversitat Biològica de les Nacions Unides i també en l'Estratègia de la Unió Europea per a la Biodiversitat. Els objectius d'Aichi, aprovats l'any 2010 a Nagoya durant la cimera de les Nacions Unides sobre biodiversitat, marquen el rumb per redreçar el desenvolupament cap a la conservació dels hàbitats i les espècies, el manteniment dels béns i serveis ambientals i l'ús eficient dels recursos naturals. Catalunya és un mostrari de paisatges europeus a petita escala. Poc més de 30.000 quilòmetres quadrats allotgen una gran varietat de substrats, sòls, climes, orientacions, altituds i distàncies al mar. El conjunt és d'una gran diversitat ecològica i d'una notable riquesa de paisatges, hàbitats i espècies. Hi ha més de 600 tipus d'hàbitats naturals i seminaturals. Un 65% del territori manté un alt grau de naturalitat, però alhora és molt vulnerable per les pressions a què està sotmès. Més de 7 milions d'habitants es concentren en el 30% del territori, principalment al litoral. A una intensa activitat agrícola, ramadera i industrial s'hi afegeix una gran afluència turística, més de 20 milions de visitants anuals i una alta taxa d'urbanització dispersa i d'una densa xarxa d'infraestructures viàries. La pressió que genera aquest model de vida fa que la petjada ecològica del país superi a més creix la superfície administrativa. Avui parlarem de biodiversitat. Ho farem amb el Marc Talavera, és president del col·lectiu Eixarcolan. Un dels objectius d'aquesta entitat és la recuperació de les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals. A la vaca tecnològica tindrem la Montse Mangues, és la representant de dones a l'executiva intercomarcal de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos. Parlarem amb ella sobre les jornades de formació, gestió tècnica i econòmica per a dones a les explotacions agràries. I finalment, del residu al recurs, fem activisme individual i col·lectiu amb l'ambientòleg expert en gestió de residus, Joan Ibars. Som-hi!
Som terra, som territori.
Eixarcolan té per objectiu fomentar un model de producció, distribució i consum d'aliments i de desenvolupament socioeconòmic més sostenible, ètic i just, emprant com a eina la recuperació de les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals. Des de l'any 2016 duen a terme projectes arreu de Catalunya en els àmbits de la recerca, la dinamització territorial, la divulgació i formació i l'assessorament per tal de fer possible que aquestes espècies i varietats es tornin a cultivar, comercialitzar i consumir i que tot plegat es faci de forma sostenible i ètica. Per eixar colant, cal recuperar un patrimoni que potser pot semblar només una cosa del passat, però que tanmateix és imprescindible per transformar el futur. Cal, en definitiva, generar el marc per tal de fer possible que la producció, la distribució i el consum d'aquestes espècies sigui possible i posi de relleu que un altre model agroalimentari és tan possible com imprescindible. L'àmbit territorial d'actuació de Xarcolan és tot el Principat de Catalunya i, per extensió, el conjunt dels països catalans. S'articula mitjançant 19 nodes territorials, dels quals formen part els socis i sòcies del col·lectiu. A la seu central del col·lectiu Eixarcolan, amb les seves diverses instal·lacions, es troba el municipi de Jorba, a la comarca de l'Anoia. Parlem amb el Marc Talavera, president del col·lectiu Eixarcolan. Marc Talavera, president del col·lectiu Eixarcolan, molt benvingut. Què tal? Com estàs? Com va tot plegat?
Doncs bé, molt bé, molt contents d'estar aquí amb vosaltres.
Avui volíem conèixer el vostre col·lectiu, què és el que feu, per què ho feu. Comencem, no?, posant una mica, doncs, això, en antecedents. Qui sou i què feu? Què és eixarcolan.cat?
Eixarcolan és un moviment, és un projecte que té per objectiu reivindicar quelcom molt fonamental, no?, que és que tornem a posar el territori, el sector primari i tot allò que es tradueix en la producció d'aliments i el consum d'aliments en el centre del nostre quotidià, no? Què volem? Volem aconseguir que cada cop hi hagi més pagesos i pageses, volem que aquests pagesos i pageses cada vegada es guanyen millor la vida i per això diem que cal recuperar el que nosaltres anomenem plantes oblidades, que no són res més que unes varietats antigues de pomes, de peres, de cereals, d'olives, o també plantes silvestres comestibles que abans se feien servir i que ara s'han deixat d'utilitzar, però que són importantíssimes per poder diversificar allò que plantem als nostres trossos i, per tant, per poder dinamitzar, tant econòmicament com socialment, el sector agroalimentari.
Clar, perquè un dels problemes actuals, no?, amb l'agricultura com la tenim concebuda avui en dia, uh-huh, és que cada vegada hi ha menys varietats en general, de fruites, de verdures, etc.
Correcte, a nivell català, però també a nivell mundial, el que estem vivint des de fa més de 50 anys és una uniformització dels cultius. Cada vegada, si com a consumidores o consumidors ens fixem quan anem als mercats d'aquí o de qualsevol racó del món, veurem que hi ha pràcticament el mateix. Això fa 50 anys no passava. Cada racó de Catalunya tenia les seves varietats. No era el mateix la Vall del Corb que la zona del Baix Segre, que la zona del Montsec o que la zona del Delta de l'Ebre. I, per tant, això el que permetia abans és que hi havia una gran diversitat de productes que ens permetien alimentar-nos durant tot l'any, sense que hi hagués d'haver grans càmeres frigorífiques o grans congeladors o productes que vinguessin de l'altra punta del món, d'un ampli ventall de productes sostenibles de temporada i obtinguts localment. Clar. A més, aquests productes estaven molt adaptats a les condicions locals. Quan això ho hem perdut, doncs tenim ja aquest model globalitzat que té una sèrie de conseqüències socials i ambientals doncs, bastant greus.
Per tant, per una banda, estem perdent diversitat i vosaltres lluiteu per a que torni a haver-hi aquesta diversitat, posar-la en valor, però, clar, heu de fer una feina molt gran perquè, diguéssim, que aquestes plantes ja les tenim anomenades com a males herbes. Per tant, aquí hi ha una feina de divulgació molt important que heu de fer, no?
Sí, és una miqueta canviar el concepte, no? Nosaltres sempre expliquem que una verdolaga, una ortiga, una cosconilla, un litzó, una camarroja no són millors ni pitjors que les verdures que tenim actualment als comerços. Són simplement noves oportunitats. Mira, ara mateix les dades del Departament d'Agricultura diuen que el 90% de la superfície de Catalunya està ocupada només per 20 cultius. Uh-huh. Si en lloc de tenir només 20 cultius, majoritats, en tinguéssim 200, això el que voldria dir és una cosa tan simple, que tindríem més oportunitats per plantar allò que millor s'adapta a cada terreno. Perquè cada pagès o pagesa pogués plantar un producte pel qual li paguessin un preu just i es pogués guanyar la vida amb una miqueta menys de superfície i que així pogués haver cada vegada una miqueta més de pagesos, no? Per tant, al final es tracta de dir, mirem què tenim a nivell local, mirem d'aquests productes locals quins realment poden generar una activitat econòmica sostenible, també a nivell en termes econòmics, perquè surten els números de les exportacions, i anem a fer que tot això es torni a recuperar, no? Que puguem tornar a tenir llavors d'aquestes espècies, que es puguin tastar, que la gent les pugui conèixer, que al final hi hagi un pagès que les planto i que les trobem al mercat, no? I haurem aconseguit que un raconet de país doncs hagi diversificat allò que s'hi cultiva i que potser una persona que abans treballar en un altre sector i cada viu de la terra. I això és molt important, perquè tots i totes depenem de la terra i del territori que ens envolta, no? Encara que no en siguem conscients.
Uf, però això que plantegeu és molt difícil. I et pregunto, l'ou o la gallina, què és primer? És a dir, primer fem divulgació, apoderem a la societat, aprenem a consumir d'una manera diferent i després el pagès produeix? És el pagès que produeix d'una manera... doncs més professional, aquelles males herbes perquè arribin als mercats i als consumidors, ho hem de fer tot alhora, suposo, no? Que és difícil,
ho hem de fer tot alhora i, a més, amb paciència. És a dir, és un procés de canvi molt lent, hem de canviar unes dinàmiques i uns paradigmes que fa més de 50 anys en els quals estem immersos, i hem de ser conscients que aquest pagès no ho plantarà si la gent no té interès en consumir verdolaga, per exemple, no? Però, evidentment, la gent no consumirà verdolaga si ningú li ofereix verdolaga i la pot trobar de forma fàcil. Per tant, ha de ser passets a poquet, però que es facin en paral·lel des de tots els sectors. Per això, des del col·lectiu Xarcolà, tenim la part de socis i socis, no? Des d'on pot formar part del projecte, però dins dels nostres eixos d'actuació doncs hi ha la divulgació, hi ha la investigació, hi ha l'acompanyament a pagesos, però també hi ha, per exemple, fer llibres o fer material educatiu perquè la gent pugui conèixer aquestes plantes, no? Canviem el concepte de mala herba cap a planta que realment a vegades pot ser mala herba, però a vegades també la podem utilitzar.
I a més tot això ens ajudaria també a aconseguir aquell objectiu de la sobirania alimentària, no? És a dir, tenir al nostre abast l'alimentació, i això vol dir tota. És que abans has donat una dada molt, molt interessant i no només 10 cultius, no? No ens alimentem només de 10 coses.
Correcte. Ara mateix diguéssim que el mercat agroalimentari està globalitzat i a qualsevol racó del món trobarem patates, arròs, tomates, préssecs, taronges, mangos i aguacates. Però això el que acaba provocant és un empobriment dels pagesos i pageses, perquè vol dir que al final el mercat global és el que fixa els preus. I, per tant, tu si tens una petita explotació de tomates, aguacates a l'altra punta del món o de patates, a tot pagaran un preu molt baix per aquell producte. Perquè el preu que el fixaran en base a l'explotació que té 2.000 hectàrees. Llavors, com ho podem resoldre això? Doncs plantant aquestes varietats i espècies doncs, més locals. I això és el que ens pot permetre tenir una sobirania alimentària i ara no avorrim-nos i no cansam-nos de lo que estem menjant, perquè si ara haguéssim de menjar només amb el que plantem aquí, doncs, home, potser ens avorriríem. Però és que hem de ser conscients que a l'hivern només menjant melons, que hi ha melons que són melons d'hivern, que es guarden durant tot l'any, hem de recuperar tot aquest costum de la conservació dels aliments, aquest concepte de ser rebost, no? De les conserves, dels envinagrats, dels deshidratats i també noves metodologies culinàries que tenim ara, doncs sabem que es pot fermentar, doncs fermentem, evidentment, clar que sí, no? Al final també és molt important innovar. I a partir d'aquí dir, ostres, és que estic menjant cada dia un producte diferent, superbo, perquè tenim una diversitat increïble a Catalunya, tenim una sort que no en som conscients, i a més tots els productes són d'aquí, no? I també hem de ser realistes, no passa res si un dia de tant en tant algú es menja un tros de mango que ve de l'altra punta del món. No hem de ser més papistes que el papa, no?, que diuen. El que hem de ser és ser conscients de la major part de productes que em posa davant del plat, d'on venen, que hi ha al darrere, que és el que estic contribuint amb el meu consum. I quan mirem al darrere del nostre plat, el que no hauria de passar és que diguéssim, ostres, que tot ve de l'altra punta del món, tot ve de grans explotacions poc sostenibles. No, aquests elements haurien de ser l'excepció, però no pas la regla, com passa massa vegades actualment, no?
Clar. I a més, això com a consumidors, però com a productors, doncs això, tenir un valor afegit a la teva producció. Estava pensant, per exemple, en el preu de la garrofa, no?, que aquest any s'ha disparat a màxims històrics. Està més, es paga millor que mai a la història de la garrofa, per tant...
Bueno, és un exemple clar de que això que plantegem pot passar, no? Per què la garrofa s'ha popularitzat? Doncs perquè hi ha unes persones, uns projectes que fa anys que estan picant pedra reivindicant la Garrafa a Catalunya, però no només a Catalunya. La Garrafa, la història de la Garrafa va començar en que els països del centre i nord d'Europa ens compren garrofes aquí a preu de saldo, ells les transformen i ens tornen la crema de garrofa a preu d'or. Fins que aquí va haver persones que van dir, doncs nosaltres podem fer la pròpia crema de garrofa sense que aigua de passar del nord d'Europa, no? I ara aquest producte que abans es donava als ports, per entendre-nos, doncs és un producte que permet generar una activitat econòmica que no existia. Però què ha passat amb la garrafa? I hem de procurar que es dugui a terme de forma sostenible, no especulativa, etcètera, etcètera. Pot passar amb cadascuna de les més de 3.000 varietats agrícoles tradicionals que tenim i amb cadascuna de les més de 300 espècies silvestres comestibles que tenim. Per tant, d'oportunitats en tenim moltíssimes. El que hem de fer és, mica en mica, des de la societat civil organitzada, des d'administracions, des dels consumidors i consumidores, anar creient-nos que aquest canvi de model és necessari i que, a més, no només ens servirà per menjar diferent i més sostenible, sinó que també per generar una economia, una cadena de valor econòmica lligada al sector agroalimentari. Parlem d'oportunitats econòmiques lligades a grans inversions. Jo no m'hi posaré si són necessàries o no són necessàries, no és pas el meu tema, però també és important veure que podem autogenerar-nos economia a partir dels recursos que ens ofereix l'entorn.
Però per això, i ara apel·lant a la nostra força de, com a consumidors, evidentment ha de passar per un canvi de paradigma de consum, que és el que ens estàs explicant tota l'estona, i sobretot pel que fa a l'alimentació, és que tenim molta tonteria a sobre com a consumidors, no? Tenim pomes i si hi ha un copet no la volem. Jo sóc la primera que penso, doncs, al mateix preu agafo aquesta que no té el copet, no? Per tant, també hem de fer alguna cosa amb això, amb aprendre a que les plantes no són perfectes i que, no? I que, doncs això, són comestibles
Hem de ser conscients de que moltes vegades l'aspecte no és allò més important en relació a la qualitat organolèptica i nutricional dels aliments que estem consumint. I també un element molt important a nivell de consumidors, i que això doncs, últimament ha estat alimentat i afavorit pel debat mediàtic i per les xarxes socials, és que tenim diversos preconceptes erronis al voltant de què vol dir sostenible, què vol dir saludable i què estem contribuint amb el nostre consum. No? Nosaltres, quan som xerrades, quan som activitats, ho veiem moltíssim. La gent no és conscient de què està contribuint quan compra. Fins i tot aquell percentatge de la població, que són les dades de la Generalitat, és un terç de la població, que diu que en el seu dia a dia s'esforça per consumir productes ecològics i sostenibles.
Ai, va, perquè això és un debat, Marc, això és un debat, va, és cert.
És un debat molt llarg i molt profund, però podríem estar dues hores, eh? Però així, resumidament, diguéssim que estem en una era del greenwashing, vale? Greenwashing, sí. Què vol dir? Que mos pinten de verd, mos venen com a verd, productes que de verds i de sostenibles no en tenen res, però clar, nosaltres com a consumidors no som conscients de saber d'on ve exactament aquell producte, entre d'altres coses, perquè un producte que té el segell ecològic català pot haver estat produït a l'altra punta del món, perquè la normativa actual ho permet. Per tant, associar ecològic amb sostenible és totalment fals. Els distintius ecològics no vull dir que no serveixen de res, però no ho volen dir pas tot. Per tant, el que hauríem de mirar és quin pagès o pagès hi ha al darrere del que consumim. Es pot guanyar de la vida, independentment de si té un segell ecològic o no? Com està feta aquesta producció? És sostenible o no és sostenible? Per tant, necessitem de generar, i és un dels projectes que tenim ara amb la nostra línia d'alimentació, vinculada doncs, a l'obrador experimental que tenim i al punt de venda situat aquí al Forn de Jorba, al poble on estem ubicats, és precisament això, explicar al consumidor o consumidora què hi ha darrere de cada producte. Mira, aquesta cosa que estàs menjant, hi ha aquestes ortigues, que són de producció pròpia. Les ous són ecològics, venen d'aquí a la Segarra. Mira, les plantes venen del País Valencià, perquè és l'únic productor de plantes que tenim locals. I mira, la xocolata, com que aquí no en tenim, doncs ve de Colòmbia, i no passa res, i t'ho expliquem. I mira, aquesta setmana no hem pogut trobar llimones del Delta, i les llimones venen doncs, del Marroc. Vale, doncs no, o sigui, sí que passa, hem d'intentar que no vinguin del Marroc i vinguin del Delta, però l'important és que ja t'ho explica. I que tu, com a consumidor o consumidora, puguis triar, perquè al final ja no només estem que hem de fer que més gent vulgui ser conscient de què està comprant, sinó que és que ara mateix la gent que s'esforça per comprar i consumir sostenible, ja estan prenent el pèl la major part de vegades. I llavors, estem perdent les ganes de canviar el món d'una part de la societat, està ajudant a, precisament, perpetuar el model que tenim ara, no? I això és molt, molt important, doncs, posar fil a l'agulla per canviar-ho.
Clar, l'altre dia escoltava la ràdio i una gran petroliera estatal deia que contribuïa a l'economia circular. Dius, home, no. Mm-hmm. Potser sí, en alguna coseta, no. Bueno, segurament, però no.
Però no. No. Bueno, és allò que passa, no? Quan hi ha una coseta que es fica de moda, sí, no, tothom s'apunta al carro. I com que de fer màrqueting o comunicació, aquests grans corporacions on en saben més que ningú, perquè tenen més recursos que ningú, doncs llavors ens venen gat per llebre i tots contents i feliços i enganyats, no?
Clar,
per tant, això és important.
Al final, Marc, el que volem, una de les lluites del programa del Som Tarra precisament és que no es quedin les coses amb pins a la solapa, no? Pel que fa al que sigui, pel que fa als ODS, pel que fa a l'ecologia o pel que fa al feminisme, que no un pin sigui el resultat de tota una feina, no? Ha d'anar més enllà.
Correcte. Hi ha d'haver profunditat tant en la tasca com en el discurs, no?
Llavors, el que voldria que també quedés clar, des del col·lectiu Eixarcolant, vosaltres també faciliteu la venda de les llavors, per exemple, no? Em deies que també podem fer compra absolutament directa. Per tant, no és només un marc teòric, també és un marc pràctic. Com ho podem fer?
Correcte. Nosaltres tenim els diferents eixos, tenim la part de tocar de peus a terra, la part de pagesos i pageses, nosaltres tenim actualment banc de llavors amb més de 500 entrades de plantes silvestres i varietats agrícoles tradicionals que anem conservant, i l'objectiu d'un banc de llavors és que aquelles llavors tothom les pugui arribar a utilitzar per plantar-les i consumir-les, no? Consumir-ne els productes. Per tant, venem llavors d'aquestes espècies que es podeu trobar a diferents punts de venda arreu del país, podeu consultar la web eixarcolant.cat i també la botiga online, i el mateix amb els llibres, no? Els llibres en trobareu receptes, mètodes de cultiu, doncs el mateix, els podeu trobar tant a la web com a través de, com a més de 200 punts d'arreu de Catalunya. Es tracta una miqueta això, no? De no només fer la part de recerca i la part de teòrica, sinó d'aterrar a la pràctica. Per això fa uns mesos vam iniciar la línia alimentació, on tenim un obrador i un forn de llenya on cada dia elaborem productes fets només amb matèries primeres locals, sostenibles, i on incorporem amb total normalitat aquestes plantes oblidades que diem nosaltres, no? I no passa res, i no se mor ningú, i no fem croissants de xocolata, i no fem enciamades de cabell d'àngel, no perquè no ho vulguem fer-les, sinó perquè no podem fabricar la massa de l'enciamada des de zero, i per tant, què fem? Doncs fem altres productes que la gent els valora igual, i que nosaltres podem estar segurs d'explicar a tothom, mira, aquest producte és totalment sostenible i quan tu l'estàs comprant, estàs contribuint a aquest territori de Catalunya en el qual tu vius i que és el que t'envolta, pues sigo més dinàmic, hi ha més persones que visquen al territori del territori que al final et proveeixo els millors serveis ecosistèmics a tu i a tot el teu entorn, no? Mm-hmm.
Doncs, Marc, enhorabona, de veritat, enhorabona per aquest projecte. A més, ens hi podem adherir, podem, evidentment, comprar-vos llavors, etcètera, etcètera, o podem fer-nos socis, que aquesta és una altra oportunitat, no?
Sí, i tant. Dic, nosaltres ens definim també com un moviment sociopolític, no? I animem a tothom que cregui que té sentit somiar i treballar perquè aquest model sigui diferent, que nosaltres creiem que ha de ser així, que serà així, doncs que s'unixi al col·lectiu Eixarcolant. Tothom se'n pot fer soci a través de la pàgina web eixarcolant.cat i són reus, una quota de 40 euros l'any, molt, molt simbòlica, i estem organitzats també amb 19 nodes territorials, 9 grups locals d'arreu del país, que el que permetran també és que cadascú que sigui soci i sòcia pugui estar en contacte amb altres persones de l'entorn proper per fer activitats, per fer tallers, per compartir coneixements al voltant de tot aquest món, no? Per això animem a tothom a sumar, a participar-hi i a mica en miqueta anar avançant, no?
Doncs, escolta, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Moltíssima sort a Marc Talavera, president del col·lectiu Eixarcolant. Fins aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Salut.
La teva ràdio local parla de tu. Som Terra, la ràdio quilòmetre zero.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Amb dades de 2019, segons el perfil dels propietaris de les explotacions agràries Es manté que el 32% de les dones són titulars d'explotacions agràries respecte al 68% d'homes. Les dones al món rural estan encara en minoria i, a més, han de superar diversos obstacles per arribar a desenvolupar la seva professió en igualtat de condicions respecte als seus companys. Parlem amb la Montse Mangues, representant de dones a l'executiva intercomarcal a la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos. Ho fem sobre el curs aula virtual Gestió tècnica i econòmica de les dones en les explotacions agrícoles que tindrà lloc durant tot el mes d'octubre.
La banca tecnològica.
Doncs saludem la Montse Mangues, que és representant de dones a l'executiva intercomarcal d'Unió de Pagesos a la Plana de Lleida. Montse Mangues, benvinguda. Què tal? Com va tot plegat?
Molt bé, moltes gràcies per invitar-me.
Avui volem saber, doncs, precisament en què consisteix aquest curs que està a punt de començar, no? Que, amb tres jornades tècniques, què és el que heu preparat des d'Unió de Pagesos?
Doncs des del sector de dones d'Unió de Pagesos organitzem diferents cursos i jornades durant tot l'any. Totes són gratuïtes i amb inscripció prèvia, normalment relacionades amb diferents temes sobre dones. Ara començarem una de gestió tècnica i econòmica de les dones a les explotacions agràries, en les que s'expliquen aspectes jurídics i es fomenten dinàmiques de grup, etc.
Té com a tres parts, no?, aquesta gestió tècnica i econòmica de les dones a les explotacions agràries. Està molt bé, perquè realment són qüestions molt, molt concretes, molt tècniques, i doneu aquí solucions a aquest sector tan concret, no?
Exacte, correcte. Sí, el que volem és incentivar la participació de les dones, sobretot, i que sàpiguin, no?, a més a més. Com es veuen elles, dintre les explotacions agràries, no?, i que sàpiguin amb què les podem ajudar.
I després, això, aquestes xerrades, que també es podran fer via Zoom, o sigui, virtual, la virtualitat ha arribat una mica per quedar-se, no?, perquè és pràctic, oi, Montse?
La veritat és que sí, perquè representa que tu no cal que et belluguis de casa. Si ets una persona que viu a dalt de tot del Pirineu, o a Girona, o a les Terres de l'Ebre, no cal que et desplacis en un punt per realitzar aquest curs. Aleshores, també això dinamitza molt bé, també, a l'hora de poder compaginar la feina al camp o les explotacions i poder realitzar cursos.
Llavors, hi haurà, sobretot, dos tallers més focalitzats.
Innovació,
no?,
tecnologia i investigació. El futur del primer sector és present a la vaca tecnològica.
Després també hi haurà les dones a l'activitat agrària, aspectes jurídics que cal conèixer, a càrrec de l'Andreu Ferrer, i després una dinàmica de grup. Com n'és important també, no?, aquestes dinàmiques de grup, perquè tothom es pugui explicar i pugui parlar, i segurament el que a una li funcioni a l'altra no, i a l'altra sí, no?, i fer aquesta sinergia.
És molt important que les dones es recolzin i que expliquin les seves vivències i que, amb experiències d'una i de l'altra, una altra que encara potser no s'ha trobat en la seva situació, no faci falta que s'hi trobi, no? Que pugui il·lusionar les coses abans de que s'hi trobi, no? I això és molt important.
Les dones que es dediquen al primer sector són proactives a l'hora de fer aquests tallers? S'hi apunten?
Costa bastant, perquè les dones estan com una mica amagades, no?, dintre del sector, perquè n'hi ha moltes que, per exemple, porten la casa, porten els papers de l'explotació, ramadera o agrària, no? Llavors és com que l'home és qui porta, o el titular de l'explotació és l'home, però elles queden com en un segon pla amagades, no? Llavors això no hauria de ser així. Elles també haurien de formar part d'aquesta explotació i portar-la conjuntament, ja que els papers, per molt que siguin papers, si els papers estan mal portats, l'explotació està mal portada, no? Llavors representa que no li donin importància, però són una peça clau, realment, a aquestes explotacions. Llavors s'hauria de visualitzar més.
Ai, doncs d'acord, tens tota la raó. Escolta, després hi ha una visita presencial a la DOPEL Empordà, dilluns 25 i dimarts 26. Què vol dir això? Que hi ha un moment en què us desvirtualitzeu i aquelles que poden us trobeu físicament?
Correcte, ja que, ara mateix les condicions de la Covid ho permeten una mica, és una manera també de fer xarxa i de, llavors, treure el que és la pantalla de davant, no?, i veure'ns entre totes, no? I fer la vivència pues, més presencial. Uh-huh.
Et volia preguntar també quina és la finalitat, per què feu aquesta, de la qual estem parlant avui, però qualsevol de les altres que feu al llarg de l'any, Montse?
Bueno, perquè realment el que volem és apoderar les dones del món rural i al final fer-nos visibles, no?, en un sector que és tan d'homes i que potser a nosaltres ens costa inclús també dir, donar un cop de puny a la taleta, som aquí també nosaltres, no? I aleshores penso que és bastant important, perquè al final sense dones no hi haurà món rural, no? Perquè tot depèn de mica de la nostra part, no? Perquè si al final no hi ha dones que es queden en el món rural, hi haurà despoblació, no? Perquè, clar, al final...
si no hi ha famílies, no?
Els... Exacte, exacte.
Clar.
Exacte. Llavors, són molt importants, però, bueno, som importants tant les persones que treballem en el camp, com les mestres d'escoles rurals, com les metgesses que estan també en pobles, o sigui, hi ha moltes dones, que no només les pageses, no?, que són importants en el món agrari, hi ha moltes dones que són importants també.
I tant, i tant. En tants sectors. Però en el sector rural encara s'ha de fer molta feina. Nosaltres que fa, doncs, mira, novena temporada que fem el Som Terra, com ens costa trobar dones? No perquè no hi siguin, hi són. El que passa és que com que no estan acostumades a ser públiques, no? És aquest pas
Exacte.
Que costa encara més.
Sí.
Per tant,
sí,
la
sí.
gent que ens dediquem a la comunicació ens costa trobar-les. Quan les trobem, algunes deleguen en homes perquè siguin el cap visible. Però això
Correcte.
Passa en el sector rural, sector primari i en tantíssims altres, eh? Montse no és només d'aquest sector.
Correcte.
Quin és el paper de la
Correcte.
Dona?
Com que sí. estem a un pas enrere, no? I hauríem al final de fer el pas al davant de dir, nosaltres també hi som. I hauríem de ser nosaltres mateixes les que diuen, no, és que nosaltres estem ajudant amb això, llavors hauríem d'estar orgulloses de fer-ho i donar aquest pas.
Abans m'explicaves una mica quin és el paper de les dones, ja me l'has començat a apuntar, no? Però quina és la feina que s'ha de fer també des del primer sector? Per donar veu, veu i llum a les dones que ja hi són, perquè hi són des de sempre, treballant des de sempre al camp. De vegades amb una primera línia, de vegades amb una segona, però hi són, no?
Exacte, exacte. Per això aquests cursos, doncs perquè elles mateixes s'apuntin, no?, i que vegin que aquestes coses no només és d'homes, no?, que són de dones, també quan fem jornades d'experiències de dones, n'han fet alguna doncs, de diferents edats, no?, de gent una mica més gran, gent més jove que treballa al camp, no?, o que està relacionada, per veure vivències, per veure doncs, lo que, com estaven les situacions abans, no?, una padrina, doncs, com vivia la feina al camp, no?, no és la mateixa que ara mateix doncs, una noia que s'ha incorporat a l'agricultura ara mateix. Llavors, les vivències també són diferents i tot això ens ajuda.
Uh-huh. L'altre dia, Montse, ara aquí ja, en plan conversa, conversa oberta, llegia un article molt interessant al diari Ara sobre la síndrome de l'impostor, no? I com les dones tenim tan sovint aquest síndrome, que tenim aquesta sensació que que no som mereixedores, doncs, en aquest cas, d'aquesta visibilitat. No sé si en el primer sector també passa molt, no?
Jo penso que podria ser que d'una generació enrere podria ser, que és el que et comentava, no? Que és com que ja és el rol que té definit, no? És la dona que ha de portar a la casa, però mira, a més, pues, si porta els papers, pues, ja és una cosa, a més del seu dia a dia, i és una normalització. Llavors, aquesta normalització el que ens fa és que això ja és tan normal que no li dones incapeu que estàs treballant dins l'explotació, no? Que és com que és l'home el que fa pues, les feines una mica més pesades, no? Diguem, dona la sensació de que la dona pues, no treballa dins l'explotació i està fent una feina tant o més important que la de l'home.
Doncs encara hem de posar en valor moltes coses. Tenim molt empeny i molt a fer, eh, Montse?
La veritat és que sí, encara queda bastant perquè les coses estiguin una mica més equitatives, però bueno, anirem treballant.
No defallirem, entre totes i entre tots.
Oh, i tant.
Montse Mangues, representant de dones de l'executiva intercomarcal d'Unió de Pagesos a les Terres de Lleida. Gràcies per estar amb nosaltres. Si volem seguir-vos, si hi ha gent que té interès a, doncs, això, inscriure a aquests tallers gratuïts, com ho hauria de fer?
Ens poden seguir des de les xarxes socials d'Unió de Pagesos i després també a la pàgina web d'Unió de Pagesos.
Uh-huh. Doncs allà ho farem. Molta sort, que vagi molt bé. Gràcies. D'acord, per aquesta
moltes
estona.
Gràcies. Adéu-siau. Gràcies, molt amable. Adéu.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
Joan Ibars, del Residu al Recurs, benvingut de nou. Què tal? Com estàs? Com va tot plegat?
Bé, molt bé, Pili.
Sí?
Sí, anar fent. Anar lluitant, no?
Va, avui quines propostes ens portes, quina bona pràctica i, doncs, això, quina acció podem fer per canviar el món, des de l'individualisme, cadascú, la seu granet de sorra.
Doncs mira, avui parlem una mica d'un tema una mica espinós, que és les rutes no circulars del plàstic, vale? Ho he titulat així. Després també doncs, presentarem el cas local d'una empresa que sí que s'ha proposat que el plàstic tingui una ruta circular. I per últim, bueno, una experiència, no? Bueno, una possible una actuació, no? per previndre residus, perquè és el que diem sempre, el millor, no? Davant dels residus és...
El que no genere.
El que no genere, sí.
Escolta, què vol dir ruta no circular? Si no és circular, és lineal. O què fa? O clar, fa pics?
No, el que volia dir amb aquest tema és que, si te'n recordes, un dels últims programes parlàvem de la reciclabilitat, no? D'alguns envasos, sobretot. I llavors diem que, per exemple, envasos com el Forespan, el Tetabric... envasos que tenen moltes barreges de materials, doncs són difícils de reciclar realment. Encara que vagin al contenedor groc o encara que els treguem el dia del porta a porta que toque, després arriben a les plantes i és molt difícil de reciclar-los. En canvi, altres materials, tipus les llaunes d'alumini, els envasos de paper i cartró... botelles de plàstic d'un sol material, etc. Aquestes són molt més reciclables, no? Tenen molta més reciclabilitat. I aleshores, bueno, la idea d'avui era fixar-nos en què s'acaba o què acaba passant amb aquests envasos no reciclables. Perquè, tot i que jo sí que vull deixar clar per davant de tot, que el millor que podem fer a casa és, un cop han generat el residu, és tirar-lo al contenedor que toca. Però amb això realment no n'hi ha prou. O sigui, no ens ha de quedar la consciència, malauradament, totalment tranquil·la fent això, perquè realment on acaben aquests materials no és sempre el millor lloc, perquè no hi ha possibilitat de gestionar-los bé. No? I aleshores, què ha passat? Doncs què passa? Els materials aquests que són difícils de reciclar, moltes vegades el seu únic final acaba sent o incineradores o abocadors. Aleshores, als països del primer món, per dir-ho d'una forma, que no m'agrada massa, però és així, el tema de les incineradores i els abocadors cada vegada és més complicat, cada vegada hi ha més requeriments ambientals, cada vegada ningú vol un abocador al costat de casa seva o una incineradora, no? Perquè al final acabarà respirant aquells fums i ningú vol a prop. I, bueno, i en els últims anys s'ha anat produint un fenomen que és l'exportació dels residus. I aquests residus, una mica ajudat pel tema de que hi ha poca, una legislació feble, no?, amb el tema del conveni de Basilea, o i també pel abaratiment dels costos de transport. Pensa que vaig llegir que transportar un contenidor d'aquests tan grans fins a Àsia val menys de 300 euros.
Què em dius?
És, bueno, és la notícia que on ho vaig llegir, ho vaig trobar sorprenent. Llavors, clar...
El transport,
portar-los cap allà.
Deu d'haver doncs, vaixells enormíssims i en deuen transportar clar. Milers.
I el que passa és que hi ha països, no? Sobretot d'Àsia, que bueno, allí hi ha moltes empreses que tenen uns requeriments ambientals molt febles, i llavors què fan? Pues, amb ells ja els hi va bé comprar aquest material perquè ells aprofiten el que els hi sembla, ho trien, i després... tot el que no, pues, ho llancen a qualsevol lloc, no? Perquè allí no tenen tantes regulacions que els impedeixi fer aquesta mala gestió posterior. I bueno, es tracta de bueno, la majoria de tots aquests plàstics no reciclables pues, acaben anant aquí. Què va passar? Hi va haver un punt d'inflexió molt, molt fort amb aquest tema que va ser l'any 2018. I tots els que treballem en la gestió de residus ho vam notar, que és que Xina va dir prou. No vull més residus del món que vinguin cap al nostre país, perquè al final s'adonaven de que per un contenedor que els arribava segons l'escrit no, de plàstics valoritzables, al final acabaven veient que potser sol ni podien aprofitar un 10% i que tot el demés acabés sent un residu que havien de cremar, portar un abocador o tirar en el mar, no? I aleshores, bueno, doncs ells van ficar una regulació forta, van deixar d'acceptar tota mena de residus, fins i tot residus que podien ser bons, i, bueno, i ara, doncs, si qui vulgui portar residus allà, doncs sempre s'ha de fer doncs, un control previ al lloc d'origen, bueno, molt més estipulat. Llavors, què va passar? Que tota Europa i part d'Amèrica... Anglaterra, etc., es van trobar que no sabien on portar els residus. Llavors, les plantes d'aquí es van sobresaturar. Hi ha un llibre que es diu El contenedor amarillo, que relata una mica aquest moment. ¿Vale? És el llibre d'un ambientòleg, que és de l'Alberto Vizcaíno, i ell va veure, o va... com diguéssim, va apuntar o va observar que durant, doncs, durant aquests... va haver 40 instal·lacions de tractament de residus que durant aquells anys van rebre incendis. I que algunes, fins i tot, 7 incendis. Què vol dir? Que cremaven el material ni que fos de forma...
Sí, sí.
No sabem, no? Volen dir... hi ha hagut un incendi.
Sí,
no?
D'acord.
I clar...
anava a dir legal, però seria... bueno, sí.
I bueno...
aquests incendis fortuïts, sí. Que potser tenien poc de fortuït, d'acord.
Sí, i al final tot això el que ha acabat passant és bueno, una devaluació de les matèries primes provenients del reciclatge. Per exemple, ara aquí va baixar molt el preu del paper i cartró, no? Com que no es podia portar a Xina, doncs, les papereres d'aquí van plenes de paper i cartró. I després, bueno, el que ha acabat passant és que aquest transport que anava a Xina ara se n'ha anat cap a altres països, bueno, més cap a Tailàndia,
ostres.
Malàsia... O sigui, que no s'ha solucionat el problema.
No s'ha solucionat, no? S'ha desplaçat.
S'ha desplaçat. I bé, això el que remarca una mica, el que vull dir és que no ens hem de quedar amb la consciència tranquil·la només separant a casa, sinó que hem d'anar sempre al que diem, evitar produir el residu. Si el produïm, que sigui el més valoritzable o reciclable possible, el que diem, llaunes, envasos d'un sol material, etc. I després també exigir al govern, exigir a Ecoembes, etc., les seues responsabilitats davant d'això, no? Davant d'aquesta mala gestió, perquè moltes vegades ens presenten dades de reciclatge que al final no acaben sent reciclatge. O sigui, que un camió o que un lot de plàstics acabi a la Xina o a Malàsia ara, no es pot considerar que aquest material sigui reciclat, val? I bé, davant d'això, quines solucions plantegen bueno, algunes entitats ecologistes? Pues millorar sobretot el sistema de recollida, que és el anar cap al sistema d'evolució i depòsit i retorn d'envasos. Allò que un sistema semblant al que teníem abans, de pagar 10 cèntims per cada envàs i després, quan el tornes, que et tornin els diners. O, per exemple, exigir als productors que cada vegada que fabriquin una botella plàstic hagi de tindre un percentatge de plàstic reciclat, no? Perquè un dels problemes que hi ha és que el material verge és molt barat encara i, per tant, no surt a compte el reciclatge. Pues perquè sortia a compte, doncs, ni que sigui per llei, demanar que s'utilitzi aquest producte.
Oh, és que al final, si no és per llei...
Ja. Sí, això del lliure mercat, no? Al final ens està bé... Bueno, veiem que no tot pot ser lliure perquè hi ha uns condicionants que no es tenen en compte, no? Els condicionants de la contaminació, de l'externalitats, no? D'alguns productes. I bé, doncs, volíem parlar d'això i volia deixar clar... Això, no? Que o sigui, nosaltres ja hem de seguir tirant els residus al contenidor groc, però que no ens pot quedar la consciència tranquil·la amb això perquè realment ara mateix encara no s'està portant una bona gestió d'aquests residus.
Cas de bones pràctiques, va, qui ho està fent bé, sí, amb qui mira, ens podem emmirallar, que això és molt interessant, clar. Perquè ens dona doncs, això, aquesta perspectiva que hi ha gent que està lluitant, no?
Sí, que està lluitant i que ho està fent viable i, bueno, doncs em vaig fixar en una empresa que es diu Cicla, amb Z. Llavors, aquesta empresa es dedica a assessorar empreses perquè vagin cap a l'economia circular, no? És a dir, ells et pregunten quin residu generes, no? Quin és el teu problema? I llavors et donen solucions per que la teua producció sigui més sostenible i ja enfocada a l'economia circular. És a dir, el que diem sempre, hem de pensar ja quan generem el producte, com després aquest, quina segona vida li podrem donar o com podrà ser reutilitzable. I bé, un dels seus casos d'èxit són, per exemple, els separadors dels carrils bici. No sé si t'has fixat, no?, als llocs que hi ha carrils bici, que hi ha aquelles peces com de color negre, com d'un plàstic dur, doncs bé, doncs ells aquest producte el fan a través de mescla de plàstics no valoritzables. És a dir, aquests plàstics que algunes empreses o després del seu triatge envien cap a la Xina o cap al sud-est asiàtic, doncs no, ells van decidir doncs, buscar-hi una solució i el que fan és fondre-ho i fer aquest material, una mescla, que és molt dura, que al final serveix per fer aquests separadors. I bueno, la veritat és que té molt èxit i s'estan utilitzant a Nova York, a Barcelona, bueno, en moltes ciutats. Va semblar molt interessant.
Al final és que hi ha gent que sí que té ganes de fer les coses millor, pel que sigui, també per una qüestió doncs, de compromís amb el planeta o de compromís amb l'economia, perquè també ha de ser un recurs, no? Com parlem moltes vegades, i no sabem... No? És clar, el que ens passa de la teoria a la pràctica, com hi passem?
No, doncs... sempre és fàcil, però clar, ojalà totes les empreses tinguessin aquesta visió de buscar, o sigui, tindre beneficis, però a part també d'aportar beneficis al medi ambient o al seu entorn.
Va, i què podem fer nosaltres individualment per fer-ho millor?
Doncs mira, ara que, no sé, l'altre ja va ser el cumpleaños del meu nen i la veritat, com hi ha tants regals que et porta la gent i mira que ho intentem frenar.
És cert.
O gent que et diu, no puc vindre però et portaré un regal. I no, a veure, o sigui, és el contrari. O sigui, els regals materials al final acaben allí que ja no sabem ni qui els ha regalat i els acabem, no?, amagant perquè no en tinguin tant.
Sí, perquè a més és que és contraproduent. Sí. Tant, és cert, ja quan vinguin les festes de Nadal...
Llavors, parlant, doncs, per exemple, doncs, amb la tieta, no? Doncs, dient-li, doncs, mira, en lloc de regalar-li un regal, doncs, regala-li una tarda amb tu, una experiència, porta-la a un museu, porta-la al cine, porta-la, jo què sé, que tingui una experiència amb tu, una excursió, no? Doncs jo crec que una forma...
Sí, temps, no? Regala temps.
Clar, per amb ell serà molt més, l'omplirà molt més que no el res que li puguis portar i ho valorarà. I doncs això, doncs ara que potser ja també ens apropem al Nadal, doncs pensar doncs, en regalar experiències i no regalar coses materials.
D'acord, doncs escolta, això ens ho guardem.
Vale.
Per sempre, per Nadal i
sí,
per sempre.
Sí, per sempre, sí, pot servir per sempre.
Joan Ibars, moltíssimes gràcies, de veritat, per tot això que ens dones.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
T'esperem un altre dia, ja.
Val.
Adéu.
Perfecte.
del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
Fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.